Tens una queixa? Una proposta? Una idea?
Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas.
Al matí.
Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
Amb Raquel García.
À ceux qui n'en ont pas. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Escriu-nos al matí@radiosabadell.fm. Illa és...
I avui parlem de l'escola Illa perquè, tafanejant el seu perfil d'Instagram, ens vam assabentar que precisament han engegat un projecte de col·laboració, i a nosaltres ens encanta això de sumar sinergies amb la plataforma Protegim-nos. I nosaltres us volem explicar com s'està gestant aquesta col·laboració i també quines altres novetats ens portaran des de la plataforma Protegim-nos, que ja sabeu que té com a objectiu conscienciar la ciutadania en aconseguir una mobilitat segura i un model de ciutat més amable i més sostenible. I per això el que fem ara és saludar primer el Nacho Gil, que és el professor de disseny gràfic i també tutor del projecte de l'Escola Illa. Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
I també, evidentment, volem saludar el Jordi Canudes, que és precisament l'impulsor d'aquesta plataforma Protegim-nos. Bon dia, Jordi.
Què tal? Bon dia.
Ara feia molt de temps que no parlàvem.
Feia temps, d'acord.
Però explica'ns una mica per posar-nos en context, també perquè els oients coneguin quin és l'objectiu, quina és la filosofia, quina és també la manera de fer que teniu a través d'aquesta plataforma per intentar tots aquests objectius per fer aquestes ciutats més segures i més sostenibles.
Sí, guaita, potser us explico una mica pels que no ho sàpiguen que com sorgeix la plataforma, no? Fa uns anys el nostre fill Roger, tornant de l'escola, va amb el seu avi i amb el seu germà, va tenir un accident de trànsit en un pas de peatons aquí a costat de casa i, va morir en aquest accident, no? I a resultes d'això, és com és primerament la plataforma, una mica, completament a través de l'escalf de l'entorn, de l'escola, dels veïns, amics i col·lectius que s'apropen a nosaltres.
Sí.
I ens demanen alguna forma què podem fer per vosaltres, naturalment, i d'aquí sorgeixen 50.000 totes
moltes
les
accions.
Propostes que han anat sortint.
Que avui desgranarem algunes, ens centrem en l'Escola Illa, però la veritat és que ja ho saps,
sí.
Jordi, que a mi realment la vostra iniciativa sempre em sembla brutal, davant d'un fet tan tràgic com la mort del teu fill de només 5 anys, intenteu donar-li un significat, no?, a través d'això, intentar fer diferents campanyes i accions per evitar els atropellaments, no?, a casa nostra. En aquest sentit, explica'ns també, perquè vosaltres el que vau fer també és una imatge, no?, una mena de grafit, no?, que potser molts dels nostres oients l'han vist pintat, no?, a diversos passos,
sí,
de zebra, sobretot del sector centre, però jo també els he vist escampats a altres punts de la ciutat.
No només de la ciutat, també d'altres poblacions, a Barcelona i tal. De fet, també sorgeix, sense molt pensar-ho, a través d'una fotografia dels dos fills, agafats de la mà. Vam pensar a casa, a nivell particular, que seria una bona... Clar, nosaltres passàvem pel recorregut de l'accident cada dia, havíem de portar al col·le el nostre fill cap allà, i eren moments durs, i per acompanyar-nos a nosaltres, espontàniament, sense pensar massa, ens va sortir aquesta... Vam retallar la imatge aquesta i vam decidir pintar-la a terra per ajudar-nos en aquest creuament, no? I clar, com que teníem a tota la gent que ens acompanya expectants, volent-nos col·laborar, ajudant nosaltres amb el que fos, al veure aquesta imatge, doncs la gent va demanar també de poder-ne escampar, estendre-la, no?
Sí.
Li va donar un sentit de missatge que per estendre aquest sentiment d'acompanyament en els desplaçaments urbans o, bueno, en fi, en la mobilitat, no?
Evidentment, i per apostar, no? Perquè ens faci reflexionar quan veiem aquesta imatge com a vianants,
exacte,
però també com a conductors, no? De la seguretat,
sí,
no? Que hem de garantir als vianants.
Fixa't que nosaltres volem també sempre trencar aquest discurs de cotxes, bicis, vianants, ara patinets, oi? Tant, que sentien les notícies. Doncs tots... És possible que tots actuem de totes maneres, tots ho som tot, no? Tenim cotxe, la majoria, sí, de gent, també bicicleta, molts patinet, i ens movem també, si som vianants.
Sí.
I tot i així hi ha un discurs en general, no?, que diguéssim que enfronta, i és curiós perquè t'enfrontes amb tu mateix, no? Quan vas en cotxe no relaciones amb la gent igual que quan vas caminant, i aquest és on volem incidir, doncs, més, no?, de dir, no, hem d'aconseguir que de protegir-nos i protegir els altres. Potser, evidentment, quan vas en cotxe és el moment més important, perquè sabies, però és una màquina molt poderosa i pots, és quan has d'estar més atent, i protegir els altres, no?
Per això tan encertat, no?, també el nom de la plataforma, Protegim-nos, per tot, sí, això que expliques. Nacho, va, que nosaltres també volem conèixer, doncs, com us va arribar, no?, també, doncs, aquesta proposta i també, doncs, suposo que vosaltres ja havíeu vist, no?, aquesta imatge per la ciutat i la potència, no?, i tot el missatge que hi havia al darrere. Suposo que teníeu ganes de posar en marxa aquesta col·laboració que, de fet, fa temps que s'està gestant. Activa't el micròfon, Nacho, ara.
Disculpa.
Ara, no passa res. Això doncs, és el dia a dia,
efectivament, fa gairebé 2 anys. Bueno, de fet, podríem calcular la data exacta perquè recordo que el dia que just començàvem a iniciar un projecte amb la plataforma va ser el dia abans que ens confinessin, i des d'aleshores no hem pogut reprendre el projecte, però també doncs, recuperar les ganes que crec que les dues parts, tant l'escola com la plataforma, tenim de fer alguna cosa junts, no? I ara, doncs, finalment s'han donat les circumstàncies i ho hem pogut arrencar, no? Mogollon d'il·lusió, perquè jo cada vegada que escolto el Jordi o qualsevol dels membres parlant d'aquesta iniciativa, el primer que em passa és que tinc ganes d'involucrar-m'hi, no?, d'alguna manera. Vull dir, em penso que això li pot passar a qualsevol persona que escolti el que proposen, però ja no per l'origen, crec, de la plataforma, sinó perquè és que la reivindicació o la voluntat que hi ha darrere és tan comuna a tots o és tan fàcilment... és tan fàcil fer la teva, no? Vull dir que tots ens sentim al·ludits una miqueta per això que es reivindica des de Protegim-nos.
I explica'ns com es materialitzarà ara, no? Perquè seran, doncs, els alumnes de segon curs de gràfica publicitària que portaran, no?, durant uns mesos, doncs, a tota aquesta imatge per reflexionar, per fer missatges, per fer diferents accions. Quines són?
Doncs mira, hem volgut anar forts a l'escola amb aquest projecte perquè hem vinculat 3 mòduls, és a dir, 3 assignatures per les quals passarà la feina que faran l'alumnat, no? La primera cosa que farem serà, és a dir, ja vam començar la setmana passada, ens van presentar la plataforma i, bueno, els alumnes, diguem, van conèixer, no ho coneixien, doncs què fan, què volen i com ho fan, que també és molt important, no? Aleshores, a partir d'aquí, ells el primer pas que han de fer és, dintre de l'assignatura de teoria de la publicitat i el màrqueting, han d'aconseguir fer una síntesi molt, molt, molt escueta d'una reivindicació, és a dir, una màxima o un eslògan que acabi convertit en una frase d'entre 2 i 10 paraules, que és el límit que tenen,
sí,
i que que serveixi doncs, per reivindicar alguns dels aspectes, dels molts que la plataforma doncs, va darrere. No? Després això tindrà una segona fase, que és que amb aquesta frase que hauran creat els alumnes entrarà la signatura de tipografia i aquí doncs, es fa tot el procés de lettering que comença doncs, a fer-se a mà. És un procés lent, laboriós, molt delicat i que acaba en una vectorització, és a dir, que acaba tenint un format, diguem, digital. T'estic sintetitzant moltíssim, ara em matarien tots els que estan involucrats perquè és molt més complex.
Que no es preocupin, perquè ja ho sap l'Agustí, el director, també, que aquest projecte ens agrada molt i que nosaltres l'anirem explicant al llarg de tota aquesta temporada, no? Per veure després com es materialitza, no? Tot aquest treball.
Sí. El bonic és que hi ha una tercera fase, que vull dir que a vegades les coses queden així doncs, en un terreny doncs, més de document, no? Però volem també formalitzar-ho, això. No? Llavors hem involucrat a la tercera assignatura, que és una assignatura que es diu PGID, i aquí els alumnes el que treballem serà la producció d'aquesta peça. És a dir, veuran els diferents sistemes, suports, maneres de preparar originals perquè allò acabi cobrant vida i finalment la nostra intenció, si tot va bé, i si trobem els ajuts econòmics que sempre anem justos amb això, és poder-ho exposar, fer-ho, és a dir, fer-ho públic i que surti al carrer i que tota aquesta suma de 20 i tantes màximes que els alumnes han treballat doncs, es puguin compartir amb la ciutat i donar doncs, una miqueta més de visibilitat a aquestes reivindicacions de protegir-nos, no? Que és el que diguem, l'origen de tot.
I tant. I com a professor i també pels alumnes, explica'ns què és el que us pot aportar, no? Aquest projecte, no? Perquè ara penso també fins i tot per ells, no? Pels alumnes, per al seu futur, no? Fer una campanya d'aquest tipus amb tota la consciència, amb tot el missatge que hi ha al darrere i amb aquest empoderament, no? Que ells siguin partícips de tota aquesta evolució, de tot aquest aprenentatge?
Doncs, aviam, el primer que passa amb aquesta plataforma és que es crea una empatia immediata, però jo no dic a títol personal, ni ja t'ho deia abans també per part de l'escola, no? Però crec que tant la reivindicació com les persones que l'integren de seguida fan que t'hi vegis involucrat, no? I això mateix va passar amb els alumnes. És a dir, el dia de la presentació jo ja vaig veure que els alumnes s'havien fet seva aquest plantejament, no? I és que crec que es tracta d'una cosa que fins que no te l'expliquen no te n'adones, no? Però és que és tan evident que ràpidament la pots aplicar en el teu dia a dia. Aleshores, parlo d'una cosa tan senzilla doncs, com que els cotxes ocupen bastant més lloc que els vianants en una ciutat, que és... No? És com una evidència i fins i tot podria tindre certa lògica, però en el moment en què ho valores, dius, home, té una lògica, però té la lògica de la circulació viària, no té la lògica de la circulació dels peatons. No?
I potser fins i tot...
aquesta mena de coses...
Sí, i potser fins i tot té la lògica d'un temps enrere, no? Jo crec que les nostres ciutats s'han de començar a transformar, no? Cap a un altre model més sostenible, més amable, no?
Exactament. Doncs vaja, que, per resumir, que els alumnes van empatitzar immediatament, igual que ens ha passat a tots els que hem anat coneixent la plataforma i ja s'han posat en marxa a treballar. I bé, ja hi ha aquesta primera fase de dir, ostres, ja canvien el xip, ja aconsegueixes traslladar una mica, compartir amb ells, no, també, aquesta mirada nova d'una cosa que estàs veient cada vegada que surts al carrer, més a més. No? Per tant, estàs veient la teva ciutat d'una altra manera i li estàs veient altres possibilitats. I, lògicament, doncs, també és involucrar-los doncs, en tota una reflexió de fons, a banda del que seria el procés tècnic, sobre com hauria de ser o com voldrien que fos la mobilitat a les ciutats i quines possibilitats hi ha i què és el que caldria demanar. Pensem que, sobretot, el fet de fer que ells facin seva aquesta reivindicació és fonamental i que ells siguin els que facin aquestes màximes, aquestes frases que han de crear, perquè és una manera també de... Bueno, de que submergeixin en el tema que estem tractant.
Doncs a nosaltres, ara que parlaves de, doncs això, de donar-los veu, no? a tots aquests alumnes, el que fem ara també és escoltar doncs, a la Isabel, no? També de l'Escola Illa, que és una de les que doncs això comença aquest projecte, no? I ens volia fer també la seva aportació.
Les accions de Protegim-nos sempre s'han gestat de manera col·lectiva a partir de les aportacions voluntàries de persones pertanyents a diferents àmbits professionals i tenen l'objectiu des de l'inici, per una banda, de sensibilitzar, de conscienciar sobre la vulnerabilitat de les persones, dels vianants davant els cotxes i a l'hora de promoure un model de mobilitat més segura i sostenible i un model de ciutat més amable i més vivible per a totes les persones que hi habitem. La idea de demanar la col·laboració de l'Escola Illa rau en la voluntat de fer partícips, d'implicar i d'interpel·lar el major número de persones possible i alhora de donar una expressió artística i creativa a aquest missatge que es vol transmetre. I per això sempre s'ha buscat també la col·laboració de diferents artistes locals com en Werens. I havent-hi a la ciutat una escola municipal d'art i disseny, van pensar que qui millor que ells per donar forma a aquest missatge. L'Escola Illa sempre s'ha mostrat molt receptiva i ha donat una molt bona acollida a totes les idees i propostes que els hem plantejat i han mostrat sempre una molt bona disposició per poder-les realitzar. I l'objectiu és que aquesta col·laboració sigui enriquidora per les dues parts i pensem que és una bona oportunitat per l'alumnat de l'Escola Illa de posar els seus coneixements i habilitats i aptituds al servei d'un projecte que dona resposta a un problema real, en un context real i que els permet desenvolupar un producte final i veure'n l'impacte. I els estem molt agraïts per aquest regal que ens fan amb aquesta col·laboració, amb aquest projecte, que frisem per anar seguint i poder veure el resultat final.
La veritat és que m'imagino, Jordi, sembla com una guspira, eh? O sigui, esteu aquí doncs, involucrant no només els alumnes, sinó també el professorat, perquè la veritat és que tal i com m'expliquen, no? És una oportunitat també per això, doncs, per transformar i per canviar també la nostra mirada en aquesta societat. Però no és l'únic projecte que vosaltres també heu fet a través d'aquesta plataforma, Jordi?
Doncs no, a veure, bàsicament la nostra màgia és tota la gent que se'ns acosta i vol col·laborar amb nosaltres des de les seves aportacions, això, no? De tota mena. Oita, la Isabel, que va tenir aquesta genial idea que al final, goita, aquí estem.
Exacte. També... El Lluís, també, hem de parlar del Lluís,
i tant,
no?
I tant. Sí, i tant.
El Barracín, que me'n recordo que l'última vegada que nosaltres vam conversar parlàvem d'aquell projecte que explica'ns i posa'ns una mica en situació de com les matemàtiques no també podien ajudar-nos a fer doncs, els camins escolars més segurs.
Bé, el Lluís, que treballa en l'àmbit de l'educació i més concretament de les matemàtiques, no? Va tenir la genial idea d'unir la seva feina i la idea, aquestes idees de protegir-nos, no? I va estar, ha estat desenvolupant i treballant a través de la seva, bueno, del seu àmbit,
sí.
també en aquest cas involucrar d'una forma real, no? Com utilitzar l'ensenyament matemàtic en un cas real, que en aquest cas seria dotar els nens més grans de l'escola de les eines per avaluar quins són els camins més segurs per anar a l'escola, per ells mateixos, i que llavors aquests mateixos alumnes siguin capaços de transmetre-ho a la resta de l'escola.
Doncs escoltem en Lluís també, parlant del projecte.
En primer lloc, a finals de 2018 vam fer un projecte, diguem-ne, de tipus matemàtic a l'Escola Enric Casasses, que és una escola pública del centre de Sabadell. Els alumnes de sisè que hi havia aquell any es van dedicar a estudiar els camins que feien servir els alumnes de la resta de l'escola, tant per anar de casa seva a l'escola com de l'escola a casa quan acabaven. Aleshores, el primer que van haver de fer va ser recollir les trajectòries que feien servir els alumnes, tant fos caminant, quan els portaven els pares en cotxe, en transport públic, etc. Quan ho van haver recollit, van fer doncs, una anàlisi estadística per veure quines són les zones més transitades pels alumnes de l'Enric Casasses, almenys en aquell moment. Saber per quins llocs transitaven els alumnes va permetre posar el focus d'atenció en aquests llocs on podia haver més situacions de perill pels estudiants, pels infants, pels alumnes, que passessin per llocs on potencialment poguessin ser doncs, víctimes dels vehicles o de la forma de comportar-se dels cotxes per dintre de la ciutat. Un cop identificats aquestes zones més conflictives on més alumnes passaven, doncs els alumnes de sisè es van dividir en grups i van anar a veure com eren cadascuna d'aquestes zones i van crear doncs, unes recomanacions d'ús de caminar pels carrers de forma segura. La forma d'analitzar aquestes zones va ser a partir d'una anàlisi matemàtica, fent les mesures adequades, transportant-les a un plànol, pensant de quina forma es mouen els objectes, és a dir, els cotxes, les persones, les motos, les furgonetes, etc., per tot aquest entramat que és la situació complexa de la ciutat, i a partir d'aquí creen unes directrius de trànsit segur per a les persones, per tant, per anar com per tornar a l'escola.
També destaca, doncs, això, no?, l'impacte d'aquest projecte, l'aprenentatge entre els alumnes.
Els resultats directes d'aquest projecte van ser que els alumnes de sisè van estudiar de quina forma concreta anaven i tornaven de l'escola, la resta d'alumnes de l'escola, per tant aquests van veure un interès per part dels grans i al final, un parell de setmanes després, van rebre unes instruccions concretes per transitar per aquests llocs més complexos, adaptades a les necessitats de circulació dels alumnes de cada classe i també a les seves possibilitats per entendre les instruccions d'un altre, perquè els alumnes de sisè van treballar de quina forma podien informar alumnes de diferents cursos. No és el mateix informar alumnes de P3 que informar alumnes de tercer, quart o cinquè, que ja, diguem-ne, coneixen més el seu entorn i tenen més eines per valorar-lo. Aleshores, el primer resultat particular concret va ser doncs, una forma específica de saber com comportar-se en un entorn que no sempre és tan segur com voldríem. També va servir perquè tota la comunitat educativa en parlés i, diguem-ne, prenguessin una postura diferent sobre aquest tipus de dificultats que ens trobem en el nostre dia a dia, perquè el vam visibilitzar el problema i en diferents moments del projecte van participar alumnes, però també pares que ens van ajudar a fer l'anàlisi al terreny. És a dir, el dia que vam anar a estudiar quins eren els punts crítics a la ciutat, no podien sortir els nens, els estudiants de sisè sols i ens van acompanyar un bon seguit de pares, el professorat, etc. Per tant, diguem-ne que des d'aquest punt de vista local va tenir aquest impacte.
I també ens parla de la seva tasca i del seu acompanyament.
Jo, com a investigador en educació matemàtica, durant tot el temps que es va implementar aquest projecte, vaig acompanyar el professorat en la guia del que seria el projecte amb els alumnes. També al mateix temps vaig anar recollint tota la informació que vaig considerar necessària, no recopilant evidències, de cara a investigar quins altres efectes, quins altres impactes podien tenir sobre l'aprenentatge dels alumnes un projecte d'aquestes característiques. Aleshores vam fer un estudi de cas que, igual que els metges, quan troben doncs, un malalt que té una malaltia estranya que no han conegut mai i es dediquen a recopilar totes aquelles coses que passen, a veure si un dia poden relacionar-ho amb un altre i posar-ho en context i veure com es pot ajudar els malalts que tinguin circumstàncies com aquelles estranyes que no havien vist mai, doncs aquest projecte era una oportunitat única, perquè una activitat d'aquest estil no s'acostuma a donar. Llavors, valia la pena recollir totes les evidències possibles sobre com havia funcionat el projecte per veure quin tipus d'aprenentatge es promovien els alumnes.
I també doncs, ens recorda les conclusions d'aquest estudi.
Amb tot això, les conclusions de l'estudi de cas ens permeten ampliar-lo, no? Donar una idea diguem-ne, més general del que hem après, és a dir, anar d'allò concret a allò general, en el qual podem definir els projectes de modelització orientats a l'impacte social. En aquest cas, el que vam veure és si existia una activitat de modelització matemàtica que permetia entendre un fenomen social que impactava directament sobre els alumnes. Doncs això es pot generalitzar a altres tipus de situacions en les quals hi hagi un interès específic a l'entorn de l'escola. Podríem parlar, doncs, per exemple, ara de la pandèmia o en unes altres situacions dels doncs, aspectes de nutrició, econòmics o de modes que poguessin afectar els alumnes i que ells fes un estudi similar per veure quina incidència tenia sobre ells i de quina forma poden doncs, canviar les seves actituds, la seva forma d'actuar, etc. I això, diguem-ne, sempre amb un paper específic del coneixement matemàtic, tant com a font d'informació validada, sinó per després també donar rigorositat als resultats obtinguts i que, per tant, les directrius que se'n derivin doncs, tinguin un fonament que pugui ser transmès i que pugui tenir sentit i pugui tenir una validesa que la resta de l'entorn social doncs, pugui absorbir i entendre com a pròpia i que, per tant, ho validi i permeti futures actuacions a partir d'aquí.
Jordi, la veritat és que aquest estudi fins i tot s'ha publicat ara en diferents publicacions.
I tant, sí. De fet, ell em va publicar en una revista molt específica sobre el seu tema de l'ensenyament en les matemàtiques i ara s'ha publicat en un altre d'àmbit espanyol, més específicament per al professorat, perquè la nostra il·lusió seria que, bueno, creiem que això és replicable a moltes altres escoles i pot ser una bona manera, no, d'ensenyar seguretat vial, per dir genèricament, d'una forma diferent i més, no, molt més innovadora.
La veritat és que jo crec que també és molt encertat per les conclusions que explicava, no? Les eines, aquest apoderament, i per tota, jo crec que és una metodologia molt transversal, no? També com ara destacaves, suposo que també continuareu, no? En aquesta línia, amb aquestes accions.
Sí, i tant, i tant. Home, ens agradaria, parlant d'aquest projecte, continuar-lo fins a fer-lo encara més possible i més replicable. I continuem amb d'altres projectes també que poden sortir, no? Que tenim sobre la taula ara mateix. Són aquests dos els que tenim en actiu, no? Però, clar, això no s'acaba, no? Esperem que s'acabi. Vull dir, fins que no tinguem una mobilitat molt més segura, no? El que en diuen l'objectiu zero, que busquem tots, doncs queda molta feina.
Continuareu, picant pedra per, doncs, això, per conscienciar la ciutadania i per fer, doncs, això, no?, per sumar sinergies, per explicar tots aquests projectes. Nacho, m'imagino que com escoltaves també, doncs, és un altre dels projectes, no?, d'aquesta plataforma Protegim-nos, que com abans destacava la Isabel, la veritat que una de les seves riqueses és això, no?, aquesta diversitat, aquesta àmplia mirada i aquesta participació, no?, amb diferents, doncs, això, entitats i també persones per omplir, no?, i per arribar i donar més visibilitat a la seva tasca. El micròfon, Nacho, activa-lo una altra vegada.
La banda de que les moltes possibilitats que li podem veure a nosaltres, que penso que tenen entre mans un tema molt interessant, no? Perquè acaba afectant a tants àmbits, o pot afectar, o es pot treballar des de tants àmbits que, doncs, bueno, que això el fa molt versàtil, no? Ara que escoltava l'exemple aquest de l'exercici de matemàtiques que han fet, pensant genial, estava pensant que de fet, des de l'antropologia, des de la sociologia, hi ha també corrents molt potents de pensament i treballs molt, molt interessants. Estava pensant en un autor que es diu Creswell, que si algú li interessa aquest tema, doncs és molt, molt recomanable, que fins i tot té un llibre que parla bueno, és un, diguéssim que és un dels llibres que promou el que s'ha anomenat després el gir de la mobilitat, que ha sigut un moviment molt potent en la sociologia. I bueno, aquest llibre és superinteressant i fa un recorregut molt breu per la història de l'estudi de la mobilitat, que és una cosa molt antiga, i diguem, la mirada actual que se'n fa des de l'antropologia, la sociologia, i afegiria que amb un caire crític, que a mi em sembla molt interessant perquè penso que és necessari observar aquestes realitats des d'aquesta òptica, no? Durant molts anys es tractaven des d'aquestes disciplines, es tractaven aquestes informacions en termes de tràfic de persones, tràfic de productes, eren gairebé estudis quantitatius, no? I afortunadament, doncs, hi ha hagut un gir, una mirada, doncs, més crítica, que ha començat a observar quins efectes té aquest volum de tràfic a escala ja mundial, però també a microescala, no? A escala local, en les persones i quins efectes té, doncs, a l'entorn i tot plegat, que sintonitza moltíssim amb les reivindicacions que fan ells, però vinc a dir que es fan ressò d'un mal o d'una circumstància que és molt pròpia del nostre temps i, per tant, que té una possibilitat de ser abordada des de quantitat d'espais. I després, i tant, fins i tant, si, o sigui, per suposat, si suma la seva incapacitat per estar-se quiets i la seva proactivitat i les seves ganes de fer coses i de difondre, que això és el motor que cal i que és molt xulo, la veritat, compartir-ho quan treballes amb la plataforma.
Doncs a nosaltres seguirem de ben a prop, a Jordi Nacho, doncs a com va evolucionant aquest projecte, en parlarem també doncs aquí al matí i esperem doncs que avui entre tots fem reflexionar una mica també doncs els oients, no?, d'això, del model que volem per la nostra ciutat i també, sobretot, de que hauríem de començar a treballar per apostar per això, per reivindicar clarament pels vianants, que no vol dir que deixem enrere els cotxes, sinó intentar garantir doncs, un altre tipus de mobilitat. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé i molt bon dia.
Adéu-siau.
Adéu. Moltes gràcies a tothom.
Al matí, amb Raquel García.